La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Bon dia, bona tarda, bona nit, bona matinada, bon apetit. Què tal, Albert? Com estàs?
Hola, què tal?
Hola, què tal?
Així ho resumim tot.
Hola, què tal?
Benvinguts i benvingudes. Doncs estic molt bé, molt bé. Trobo que m'ha sentat molt bé aquest sol que fa, tot i que, a veure si ens escolta algú i comença a ploure, que fa falta molta aigua, No tormentes d'aigua i temporals, que no fa falta, però avui ho parlàvem amb un amic, ja és hora que plogui durant una setmana, a poc, perquè no creï inundacions i tot el que sabem quan hi ha aquestes tormentes, però, home, fa falta aigua ja.
Demanes molt, perquè ja saps que aquest país no sap ploure.
No, bueno, aquest país no sap de fer moltes coses, però vaja.
Ploure tampoc.
Ploure és una d'elles. És una d'elles.
Doncs bé, 22è capítol ja del podcast de la jungla de la Torre.
Per cert, jo ara t'he dit jo com estic jo, però i tu com estàs?
Jo bé. Sí? El mes de maig és un mes maco, perquè és un mes que no fa encara massa calor, almenys a l'inici del mes. Fa això, fa sol, a vegades plou, fa de tot.
Tot i que s'haurà de canviar el refraner, potser, perquè allò de "un maig cada dia un raig" és fals ara mateix.
Home, som dia... ja hem avançat bastant en el maig i encara no ha plogut. Veurem com acaba el mes.
Ho haurem de consultar al senyor Molina, a veure què ens diu.
Però avui no tenim una meteoròloga.
No. Tenim una dona.
Tenim una dona.
Ja sabeu que anem fent home i dona. Que
anem
no sigui
alternant,
dit, que no sigui dit. Anem alternant.
Anem alternant, sí.
Però...
Tampoc una política,
no.
Ara que estem en precampanya i campanya.
Sí, artística.
Sí, artista. Sí.
Artista.
Del món artístic.
De la vessant artística, em referia.
Sí.
Molt bé, molt bé. I a més, connotacions educatives, diguem.
També. Vull dir, pot ser que algú dels que esteu escoltant ara el podcast l'haguéssiu tingut de profe. És més, igual algú us ha suspès i tot.
Sí? Fa que sí, eh? Podria ser, clar.
Diem el nom o primer diem la mica de la biografia?
Mira, et deixo triar, Jordi. Què diu el guió?
El guió diu que primer hem de presentar-la.
Bueno, doncs presenta-la.
Vinga, tenim nosaltres la Maite Maset. Hola, Maite, com
Hola,
estàs?
Hola, molt bé.
Bona tarda, Maite.
Bona
Benvinguda.
Tarda. Un honor i un plaer estar aquí.
Igualment.
Molt bé, doncs va... Comentem una mica aquesta trajectòria de la Maite. Per aquí,
Maite, no? Maite, de Maite o de Maria Teresa?
De Maria Teresa.
Molt bé. No, dic sí, perquè no, la meva dona també és així.
Sí, perquè podria ser de Maite, no? D'origen basc. En el meu cas és Maria i Teresa.
I Teresa, sí. Molt bé.
Accent basc no tens.
No.
I si et donen per escollir, què tries, Maite o Maria Teresa?
A mi em diuen Maite, normalment. El nom oficial, el que apareix al DNI i els documents, sí que és Maria Teresa.
El nom de pila, que diríem, no?
Tere no.
No, perquè és la meva mare, llavors, per diferenciar-nos.
Molt bé, això està bé.
Sí,
Tere,
sí.
Maite, molt bé.
Està bé, això.
Doncs vinga. La Maite Maset és nascuda a Sueca, al País Valencià, el 1968. És llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. I des del curs 2016-2017 és professora en el batxillerat d'Arts de l'Institut Torredembarra. Abans havia estat al Ramon de la Torre i l'etapa més llarga va ser 13 anys a l'Institut Baix Penedès del Vendrell fins que va aconseguir la plaça a l'Institut Torredembarra, municipi on resideix des de fa 20 anys. Ha realitzat diversos cursos i viatges de formació, dels quals destaquem les seves estades a l'Índia i a Israel. Conrea múltiples camps de l'art, dibuix, pintura, fotografia, instal·lacions i del disseny gràfic. Logos, cartells, publicacions... O sigui, tenim aquí un artista del Renaixement.
Sí, completament, Completament.
Ostres.
Ho toques tot.
Bueno,
o pràcticament tot.
Unes tapes, he fet unes tapes del món de la imatge. Sí.
I valenciana, per cert.
Sí, d'origen... Bueno, sí, ara sí. Ja no sé què sóc exactament, perquè he passat uns anys allà... I ja en porto 23 aquí.
De fet, molt accent valencià no tens.
Ja no.
N'has perdut, ja no, una mica?
Sí. No, la gent no m'acostuma a associar amb el País Valencià.
Aquest associar final sí que...
Eh?
Aquest associar final sí que és una mica...
La R,
valencià,
no?
La R aquesta, sí. Sí, perquè ets a sueca, és el poble de Joan Fuster.
Sí, sí, Joan Fuster. Tot, bueno, sueca és que tothom diu això, no? Que és el poble de Joan Fuster. Sí, sí.
I també el poble de la Maite Maset.
Clar, i de 20.000 o 20 i pico mil habitants.
Que és més gran que Torredembarra, sueca?
Sí, una mica més, sí, sí. No massa més, però uns 4 o 5.000 habitants més, sí.
Molt bé. Parlem una mica d'això. Com vas arribar a Torredembarra? Com vens a parar en aquest racó del Principat?
Doncs vaig aprovar les oposicions a Catalunya com a docent de secundària i després de voltar una mica per algun poble, localitat de Tarragona, per proximitat a València, doncs finalment bueno, vaig conèixer una persona que havia treballat aquí i bueno, tenia vivenda, accés a una vivenda, i llavors ens vam posar a viure a Torredembarra perquè ens agradava molt.
I aquí estic,
aquí estem 23 anys ja, des del 2000.
Vas estar molt temps al Vendrell, però, vivint a Torredembarra i treballant a l'Institut del Baix Penedès.
Primer vaig treballar, o sigui, quan vaig posar a viure aquí, vaig treballar 2 anys a Ramon de la Torre i després vaig estar 13 anys a Vendrell, a l'Institut Baix Penedès.
Molt bé. El Ramon de la Torre ja està pràcticament acabat d'inaugurar, perquè va començar a finals dels 90.
Bueno, vaig estar el 2001, 2, 3, al voltant d'aquests anys, sí. Dos cursos
i llavors ja cap a Penedès.
I llavors són aquestes coses de les destinacions, dels professors. Jo tenia molt d'interès en fer classes amb batxillerat d'arts i no sé si sabeu que això no està en tots els centres, eh? Són pocs centres els privilegiats que tenen aquesta modalitat i llavors el que vaig poder accedir per punts en aquell moment va ser el Vendrell, que hi havia una plaça i la vaig aconseguir, no? La destinació. I allí vaig estar 13 anys, fins que vaig poder arribar aquí, a Torredembarra.
Si vas buscar la plaça en el municipi on residies.
On visc, clar.
I vas anar a parar a l'Institut Torredembarra.
A l'Institut Torredembarra, el que diem el de dalt, no? Perquè està més amunt. Al final
bastant amunt, sí, sí.
Bastant alt, sí, sí. I llavors es va jubilar el Jordi Roig Morera, que coneixeu.
Sí, sí, el coneixem.
I jo crec que va ser...
Aquest número del Torredembarra Actualitat ens ha escrit, sí, un article que ja porta dues parts, sí, març, abril, i ara en farà una al juny. Ara està descansant, l'està preparant, i el mes de juny rematarà aquest article, que és com un tríptic. I llavors vas ocupar el seu
lloc. Crec que va ser la seva plaça. Bueno, també hi havia una altra persona que també va marxar i bueno, vaig poder, allò que es va crear el hueco, i vaig poder entrar. I de moment aquí en mantinc, aquí estic.
Molt bé. Tu, Albert, el tema de les arts i del batxillerat artístic, com ho portes tu, això? Jo porto fatal, ho reconec. Jo, plàstica, suficient, justet.
Jo t'anava a dir fatal, però que diguem-ne que no se'm dona gaire bé el tema artístic. Un altre és ser creatiu, que és diferent, però en el sentit de...
El tema dibuixar, no, jo, pintar, aquestes coses... El
tema dibuixar, dibuixo fatal, no volia dir, però sí.
Con un CS4, aquí tienes tu retrato, és del, bueno, meu club.
Si ho mires des dels ulls de Picasso, potser seria una obra d'art, no? No? Però, vaja, no m'hi trobo còmode perquè no és un terreny que domini, no? Al final, cadascú domina el que domina, doncs jo amb la base artística no...
Tu ets un artista del futbol.
Això sí, diuen, eh? O havia sigut...
No, aquestes coses encara, sempre queden.
A nivell d'entrenador sí, ara. Sí. Bueno, hi ha altres coses, no? Vull dir... Però no, artista no. La base artística no...
En el teu cas, quan descobreixes que el món de l'art t'agrada? De molt petita ja ets d'aquelles nenes que dibuixaven, que pintaven, o t'agafa més tard?
Doncs me va agafar, no sé si és tard, jo crec que una mica sí, als 13 o 14 anys.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Sí, sí, en aquell moment...
És tard, als 13 anys?
Bueno, jo ara veig que hi ha molts nens que hi ha a l'escola, no?
Ma filla li agrada molt dibuixar, i de molt petita, ja als 4 o 5 anys ja va guanyar un premi i tot. Exacte. Ja m'ha superat. 4 anys, és a dir, ja m'ha superat, i no, ja l'era molt pintar, dibuixar, dibuixa molt i dibuixa bé. Bueno, no sé si...
Doncs jo no recordo que fos especialment, que m'interessés més que altres coses, no? I va ser un any, un curs, que recordo que bueno, en el col·legi on jo hi era es feien concursos de dibuix i tal, i per mi no era especialment important, però un any sí que ho va ser. Vaig pensar, aquest concurs l'he de guanyar. I bueno, em vaig posar les piles i en molt poc de temps vaig assolir un nivell de dibuix bastant alt, no? Allò que de 0 a 100, no? En poc de temps. I suposo que va ser perquè en aquell moment va aflorar aquest potencial, no? Que jo no coneixia.
Perquè, Maite, si haguéssim de definir què és art, què
diríem? Ui, aquesta pregunta...
No?
Aquesta ja
és complicada, no?
Ja és de nivell alt, no?
És a dir, tot... t'ho plantejo d'una altra manera. Què és art i què no és art?
Bueno, a veure, és que això és molt filosòfic.
Fas preguntes,
Fas
preguntes que de veritat...
Saps què passa? Que clar, nosaltres... És que la paraula dona peu a moltes equivocacions de vegades, no? Perquè nosaltres no estem en els instituts per crear artistes. No estem per això. De la mateixa manera que els professors de llengua o literatura no van a fer escriptors. Ni els de matemàtiques pretenen que els alumnes siguin matemàtics. O sigui, nosaltres som als centres educatius perquè hem d'ensenyar un llenguatge, que és el llenguatge visual. I el llenguatge visual s'ensenya i s'aprèn, tinguis un potencial artístic o no. De la mateixa manera que aprens un llenguatge verbal sense haver de ser escriptor el dia de demà, no? O sigui, no aspirem a aquest nivell tan elevat, no, del que és l'art, perquè no és aquest l'objectiu, no? I a més, en una societat tan visual com aquesta, doncs, pensem que és fonamental, no, que els joves, doncs, tinguin aquests elements del que és el llenguatge visual, i parlo de la plàstica, de la gràfica, del dibuix, de la geometria, de la fotografia, del disseny, i que els puguin analitzar, entendre i expressar-se a través d'ells, no? Sense arribar a aquesta categoria d'artista creatiu, perquè això no és aquest l'objectiu, no pretenem arribar aquí. No sé si m'he explicat.
No, perfectament. Al final expliques... En periodisme també, Jordi, quan estudiàvem la carrera, estudiàvem el que és la comunicació no verbal, precisament. No?
Al final, el llenguatge no verbal és molt important.
Clar, al final és en art també, no? Una imatge val més que mil paraules. No? I ho dic en referència al que comentaves ara, eh? No sé si m'he explicat. Jo crec que t'has explicat molt bé, perquè precisament el que deies, no? És explicar aquest llenguatge visual i traslladar-lo o posar-lo en valor també. No? Perquè posar en valor... l'art es posa en valor o no es posa en valor? Una altra qüestió...
Està molt profund avui, l'Albert.
A mi m'ha tocat aquesta profunditat avui. Si l'art es posa en valor, no sé si entenc la pregunta.
És a dir, quan abans parlaves de que era difícil trobar centres que s'especialitzessin en aquesta disciplina educativa, no? Per tant, avui dia es posa en valor, és a dir, hi ha més...
Se li
dona la rellevància
que l'art es mereix? A veure, des de les institucions podríem parlar, no? Perquè, clar, quan un institut té un batxillerat, una modalitat d'arts, perquè des de la Generalitat, en el cas de Catalunya, doncs es decideix que se li adjudiqui, no ho demanem nosaltres, es decideix que en aquell centre pugui haver aquesta modalitat de batxillerat.
Però el centre demana primer
no.
O t'arriba la Generalitat? Diu,
en el nostre cas, bueno, hi haurà de tot, no? Hi haurà centres que ho han demanat i a la Generalitat ho han estudiat, però jo crec que a Torredembarra jo encara no hi era, quan es va concedir aquesta modalitat, però jo crec que vam fer càlculs. Què passa? Que el batxillerat artístic només està... En aquesta zona està el Martí Franquès de Tarragona i està el Baix Penedès del Vendrell, no? Llavors, el 2014 se li va concedir a l'Institut Torredembarra. Suposo que perquè ja veien que hi havia un creixement de població i els càlculs deien que potser hi havia una demanda, no? d'alumnes que podien estar interessats en aquest tipus d'estudis. Llavors, se posa en valor? Bueno, a veure, per exemple, el que comentàveu abans de la plàstica, doncs no massa. Per què? Només cal veure el nombre d'hores dedicades el nombre d'hores d'aula, no, de classe, dedicades a la plàstica, a la música, i el nombre d'hores dedicades a les matemàtiques, a les llengües, a la història, o sigui, és molt diferent, no?
Jo recordo una o dues, potser dues a la plàstica i una a la música. I...
Sí, depèn de l'any. Hi ha un any que tenim dues hores plàstica, l'any següent dues hores música, setmanals, i algun any l'optativa de tres hores en quart d'ESO, ara parlo de l'ESO, de la plàstica, i llavors només amb aquesta proporció d'hores ja veus que se li dona molt més pes a altres coneixements, a altres disciplines, que no són les creatives, ni la plàstica, ni la música, i bueno, ja no te parlo de les arts escèniques com el teatre i la dansa, que són pràcticament inexistents, no?
Jo vaig fer una optativa a segon de BUP, sembla que en deien, tècnicament en deien EAP o alguna cosa així, de teatre.
De teatre.
De teatre, sí, sí. No, ens ho vam passar molt bé, molt bé.
I jo recordo que en aquell moment vaig fer una de disseny, o sigui, ja eren molt moderns, ja existia una EATP d'aquestes de disseny.
EATP, sí, sí, EATP. De què eren aquestes sigles?
No recordo l'acrònim, la veritat.
EATP,
no,
sí, sí.
Un acrònim més d'aquests de...
Sí, sí, jo me'n recordo això, que fet, i vam fer una obra de teatre, vam fer Antaviana, una adaptació antariana, que la directora era també una professora encara en actiu de l'Institut Torredembarra, la Montse Antic.
Ah, sí,
va ser
sí,
la directora
sí.
d'aquest muntatge d'Antaviana.
La Montse, i tant.
No, i grans artistes hi havia, eh? Vull dir, hi havia Xavier Toda, la Jani Sánchez, que és professora al Col·legi Molí de Vent, Jordi Cervera, érem un elenc bastant... Bruno Virallet, era un elenc bastant curiós. Laura Núñez, ara m'han sortit noms, i vam fer una representació final de curs a la Caixeta, el que ara és Calmallam, quan era la Caixeta amb aquelles butaques vermelles, sí. amb aquell ambient de teatre que hi havia, i va ser molt divertit. Hi ha un vídeo que tinc per casa amb VHS, que no s'entén res.
Pots reproduir, sí. encara?
Encara es pot, però que es pot tot negre. Yeah. Sents les veus així llunyanes, és com a curiós. Però sí, van fer teatre, però clar, sí, era una optativa, que eren aquestes ETPs que et podies tirar amb la sembra entre... A la meva època era informàtica, alemany i teatre. I dic que els de teatre vam ser els que, igual per ordre alfabètic, ens tocava els últims, i vam anar a parar tots, ja hi havia Toda, Cervera, Sánchez, Salvat, vam anar a parar tots a teatre. Però bueno, jo tinc molt bon record, i no és que hagi fet massa teatre més a la meva vida, però sí que m'agrada molt el teatre, anar-hi de tant en tant, i vaig menys el que voldria, però el teatre m'agrada. Teatre del bueno, eh?
Del bueno. No d'aquell. Però sí que és cert, per exemple, amb la gent gran, s'estan fent, molts ajuntaments estan tirant endavant activitats que relacionen amb les arts i especialment amb el teatre, perquè estimula, no sé si ara és l'hemisferi sud o l'hemisferi nord del cervell.
L'hemisferi dret, perdó.
Sí. I perquè els ajuda, doncs, a aquest envelliment actiu, no?, que se'n parla. Per tant, quan parlem de que no se li don suficient valor a l'art, precisament quan en altres sectors de la població és potser de les parts més importants per millorar la seva qualitat de vida, no?
Bueno,
és una mica contradictori, no?
Sí, ens estem adonant que tenim un ensenyament que sobretot potencia l'hemisferi esquerre, les llengües o les matemàtiques, que són les que diuen instrumentals molt importants i molt bàsiques per defensar-se en el dia a dia, però són disciplines que potencien l'hemisferi esquerre. Això s'està estudiant des de fa unes dècades, no? I llavors què passa? Que ens oblidem del dret. I el que més potencia l'hemisferi dret són aquelles matèries més creatives, la geometria també, l'espai, la dansa, el teatre, tota l'expressió corporal. Llavors, clar, aquesta estimulació d'aquest hemisferi queda més minvat, no?
I allò de les assignatures Maria, que dèiem, quan... Si encara es diu, però en aquella època era això.
Sí, sí.
La plàstica, la música i l'educació física i ètico-religió. Eren les Maries. En canvi, les potents eren mates, català, castellà, natural, socials...
Bueno, però clar, i fixa't tu quants anys han passat que encara es pensa el mateix, no?
Encara està igual.
Sí.
Que en aquest sentit no s'ha millorat.
Es pensa...
I mira que l'han canviat el model educatiu, eh?
Perquè... Sí, l'han canviat, però continuem donant-li molta importància a aquestes matèries, que jo no dic que no la tinguin, eh? Però, clar, en detriment d'altres que jo crec que a més hi ha com una necessitat per part de l'alumnat, no? De fer coses creatives, més, més tàctils, més manipulatives, de treballar amb coses físiques, perquè estan tota l'estona ahí en el món intel·lectual, molt abstracte, no? Del llenguatge, de la matemàtica, i arriben a la plàstica i tenen unes ganes d'agafar el pincell i les pintures, i encara que no tinguin... Bueno, encara que pensin que no tenen unes habilitats, que això és molt discutible, però ells disfruten, no? Perquè estan... Perquè jo crec que l'ésser humà necessita aquest tipus de coses, no? I estan molt, molt mancats de temps dedicat a això, no? Hi ha massa treball intel·lectual, no diré intel·lectual, massa treball abstracte, de pensament abstracte. En canvi, manca una mica tot el tema aquest més físic.
I també és paradoxal, no? Perquè precisament el llenguatge audiovisual a dia d'avui és el que més tenim a l'abast, no? Avui en dia amb els telèfons intel·ligents, amb que molt jovent doncs, s'endinsa en el món dels influencers i tal, al final...
El TikTok, el TikTok és crear. Vull dir,
clar,
el que
precisament estan fent és creant, no? Creant des de la creativitat. Per tant, que no és una mica allò... preguntar-se també el model educatiu que canviem cada 4 o 5 anys, perquè és així, i malauradament s'està adaptant a la realitat social. Potser no s'adapta prou, no?
És cert que tot el
món... A més, Maite, amb les moltes sortides laborals que ara mateix està tenint el sector audiovisual, no?
És cert que tot aquest tema audiovisual sí que l'han incorporat a lo que és l'ESO, aquests 4 anys d'educació obligatòria, però no ens han donat més temps. El que han fet és incloure-ho en el temari, amb la qual cosa el que fas és reduir d'altres coses. O sigui, amb el mateix temps dona més matèria, no? I clar, no acaba de, la cosa no acaba de sortir perquè es necessita temps i es necessita, doncs això, paciència, no? I dedicació. I agafant una mica això que dius, doncs, clar, el batxillerat d'arts, la modalitat aquesta, que sí que tenim a Torredembarra, doncs jo crec que una mica està pal·liant, no? És pal·liatiu d'aquestes mancances en el món de la imatge. Llavors aquí, des del 2014, com comentava, tenim el privilegi de poder impartir matèries d'aquest tipus, no? De cultura, tenim cultura audiovisual. No sé si puc comentar una mica les assignatures.
Sí, a més això, el Torredembarra Actualitat en vam parlar, te'n recordes?
Sí,
fa
sí,
potser
sí.
Un any i mig, vull que puc recuperar l'article, però sí, repassem-ho, perquè qui l'alumne o l'alumna que s'apunta a fer batxillerat d'arts a l'Institut Torredembarra, quines matèries tocarà?
Doncs primer de tot dic que a Torredembarra, o sigui, la modalitat d'arts, que no estan tots els centres, com he comentat abans, hi ha dues vessants. Una és la d'arts plàstiques, imatge i disseny, que és la que tenim nosaltres, i l'altra és la de música i arts escèniques. Aquesta modalitat no la tenim, la musical i arts escèniques no la tenim. Tenim la d'arts plàstiques, imatge i disseny, val? Per la grandària i l'envergadura del centre i això, doncs només podem tenir aquesta. I llavors, en aquesta modalitat, en primer de batxillerat, tenim matèries, tenim les comunes, que té qualsevol altra modalitat,
estarà
les llengües...
Mates, llengües...
Mates no.
No.
En l'artístic no hi ha
llengües,
mates.
Llengües, història, potser? O...
Llengües, història, filosofia, educació física en primer, que són les matèries comunes. I després tenim ja les de modalitat, relacionades amb la imatge, que són cultura audiovisual, per lo que comentaves abans, Albert, projectes artístics, dibuix artístic, dibuix tècnic aplicat a les arts i al disseny, i després hi ha un parell d'optatives que són disseny 2D, 3D i publicitat. Fixeu-vos.
Publicitat, també.
Imagina.
Publicitat.
Sí, sí.
Aquestes dues últimes que he comentat són noves del nou currículum. Són optatives i les pots triar amb... Bueno, les pots triar aquestes o altres, sí, que no diré perquè ja no són tant de l'àmbit artístic. I després, en segon, continuem tenint el dibuix artístic, el dibuix tècnic aplicat a les arts i el disseny, i canviem ja les matèries a fonaments artístics, que és una mica una història de l'art adaptada a l'alumnat nostre, l'artístic, i el disseny. I clar, són matèries... que bueno, que se'ns fa la boca aigua, no? Els que ens agrada tot això, perquè perquè ja estan dintre d'aquest àmbit del món de la imatge. Llavors, clar, no, el que deia abans, no, no és allò de que nosaltres fabriquem artistes, no? Perquè això ja depèn, això ja depèn de la persona, del talent, de...
I són dos anys, també.
I són dos cursos.
I per què els prepareu? És a dir, la gent que surt de segon de batxillerat de l'Institut Torredembarra, qui, també per l'experiència que teniu, en quines carreres o quines trajectòries va parar?
Nosaltres, a veure, tenim una formació, intentem donar una formació de fonaments, no? De coses essencials, perquè, clar, després els alumnes poden... Hi ha tres vies. Una, que és el món laboral, que ja sabem com està i que no acostuma a ser la sortida. L'altra, que són els cicles formatius de grau superior, de diversa índole. El que passa és que des del batxillerat artístic poden accedir directament, sense prova d'accés, a aquests cicles relacionats amb les arts i el disseny.
Tipo, disseny gràfic, imatge
tipo
i so...
Disseny gràfic... disseny d'interiors, fotografia, animació, il·lustració, videojocs, entorns virtuals, ara hi ha una àmplia gamma de possibilitats, no? Sobretot en les escoles d'art. I després tenim la tercera opció, que és que és la universitat, també poden accedir als graus universitaris, que també poden ser de molts tipus. La veritat és que hi ha un
ventall
enorme. Començant per les belles arts, obvietat, una obvietat, perquè, és lo típic, no? Però després de les belles arts també tenim el disseny, o les arts i el disseny, les arts escèniques, el cinema, mitjans audiovisuals, conservació i restauració de béns culturals, grau en animació, grau en història de l'art, grau en periodisme i comunicació audiovisual.
També.
O sigui, són
graus... Això és més nostre, eh?
Això és més vostre. Sí, però clar, és el que dèiem, no? La imatge.
És que els límits són molt, molt fluctuables. Sí. A la Torre d'Embarra d'actualitat ho veiem. Intentem, a vegades, també, que hi hagi un punt. Aquesta portada del mes de maig, ja avancem, que té un punt artístic. Sí. Ens agrada jugar, ja ens faràs la crítica.
Bueno, i de fet, n'hem fet unes
quantes. I algun dia potser n'hem fet
unes quantes de portades.
Ni Bartolozzi n'ha fet una, per exemple, a l'Assassina. Tenim gent que en farà. Sí. En el futur, mira, truquen.
Sempre hi ha alguna trucada, algú que escolta aquest programa.
Però jo m'he entès, a veure, Albert. Sí. Però com ho escolten?
No ho sé, perquè és gravat.
Sí, és gravat.
No ho sé. Però la trucada tenim, eh? La tinc, eh?
Agafa-la.
És paranormal.
Molt raro. Molt estic.
Hola, amb qui parlem?
Amb Jordi Morera.
Home, Jordi Morera.
Maite!
Hola, Jordi!
Ha sigut un gust escoltar-te per la ràdio explicar la teva història.
Sí, no? Ja he dit el teu nom abans.
Sí, ha sortit,
moment,
Jordi, ha sortit, de la conversa.
Ha sigut casualitat, eh? Que veníem al cotxe escoltant. Hosti, la Maite.
Queda clar que us coneixeu, eh?
Sí, sí, sí.
A més, Jordi... Va parar, Maite, dos anys?
Dos o tres anys, no?
Ah, sí.
Que vas arribar a l'institut, no?
Ah, que vaig arribar a l'institut? El 2016, no?
Diguem-ne, ja fa... que quan tu entraves jo marxava.
Sí, 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 això he comentat.
Va ser la teva successora?
Ha sigut el relleu.
Sí, sí.
Difícil, bueno. Perquè la gent té molt bon record del Jordi.
Ho ha comentat.
No
sí,
sé.
Sí, sí, ja t'ho dic jo.
Si el llistó estava molt amunt.
Sí, 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 sí.
Doncs, escolta, Maite, jo crec que li has de dir... Quin és aquest record que tenen de tu? Del Jordi, vaja.
Del Jordi? Home, doncs... com és el record? Home, doncs una persona molt creativa, que estava molt pels alumnes, que potenciava molt aquesta creativitat. És el que m'explica gent. Però no que està al centre, eh? Gent que en trobo pel poble, no?, que el recorda i que s'ho van passar molt bé en aquesta matèria. No la van patir com altres, com alguns alumnes.
Bueno, quan
no?
Jo vaig començar a l'institut, perdona que t'interrompeixi, sí. Encara no havia batxiller artístic.
No, però...
Em va fer molt de goig que quan es munta el primer any de batxiller artístic, amb el dubte de com aniria, molt dels alumnes que havien fet l'ESO, o alguns ja van dir, doncs vull fer batxiller artístic.
Clar, normal.
Això ja va ser un goig per mi, ja...
Perquè tenien un bon record.
Estava motivada, no?
Sí, sí, sí. Sí, els vas motivar, està clar. No van patir la matèria. Hi ha gent que ho explica com si l'hagués patit, no?, aquesta assignatura. En canvi, amb els alumnes del Jordi s'ho passaven bé, aprenent, que és l'ideal de qualsevol professor, no?
Ens costa, ens consta a nosaltres també que el Jordi era molt, molt bon professor. De fet, jo que sí que puc explicar és que jo vaig coincidir amb el seu fill, el Pau. Érem companys de pupitre amb el Pau. Eh, Jordi?
Eres de la mateixa promoció del Pau? Sí. Com et dius, Adrià, no?
No, no, jo sóc l'Albert Jansà, Jordi.
Ah, l'Albert Jansà. Hòstia, Albert, ara t'hi confós amb l'altre.
Bueno,
vale,
això,
vale.
És que això els artistes sí, ja ho teniu, sí, que de tant en tant esteu en el núvol.
Bon dia, clar que vas coincidir amb el Pau. Sí, sí.
I tant que van coincidir, sí, sí, sí. I Jordi, i com és la Maite?
Hola.
Bé, jo la conec per, sobretot per la col·laboració que hem fet amb Grob, no? I per les exposicions que he vist tant al Centre de Lectura de Reus, que per mi és una exposició, bueno, impressionant, i l'altra exposició també de la biblioteca aquí a Mestre Maria Antònia, i bueno, tot el que l'he vist doncs, són... I després la col·laboració amb Grob, que hem fet dues exposicions ara en pocs mesos, no?
Sí.
Vull dir que són uns cartells molt, molt, molt contundents, super, 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 bueno, no sé com dir-ho.
És difícil explicar-ho, eh?
Fan pensar, fan pensar les seves creacions.
Fan pensar i emocionen, que és el tema estètic, no? Que, a més del missatge, emocionen. Això és l'important.
Jo us imagino una tarda fent un cafè, tots els artistes allà, deu ser la bomba, eh?
Bueno, hauríem de fer més reunions, més trobades. Ara estem una mica... apalancats.
Costa.
No sé si és el post-Covid, però hauríem de fer alguna trobada més, per tant, que està fent això, coneixements i opinions i tot plegat.
Creativitat.
No?
Creativitat al màxim, eh? És a dir, que l'hemisferi dret va que... a 100 per hora.
Sí, sí.
Per la gent que ens escolta, què és Grob? Què és el col·lectiu Grob?
Ho expliques tu, Jordi?
Bueno, ho he explicat moltes vegades per aquí, per la ràdio. Doncs pues mira, un grup de gent que teníem interès comuns i que hem mantingut l'amistat, sobretot, i la confiança per anar creant any rere any pues, projectes d'exposicions, però exposicions que tenien una finalitat. No era penjar cadascú l'obra seva, sinó que buscava un tema que ens motivés i tots treballàvem a partir d'aquest tema. Així ha sigut el 90% de les exposicions. Queden obres, jo penso que icòniques, com per exemple, si entreu a l'aula cultural de Mar, allò que és el que havia d'haver sigut al teatre, hi ha el regal que li va fer l'Ajuntament dels Pins, que és una obra que vam fer tots els que eren de grup en aquell moment, que és una obra que ja ha quedat pel poble, no? I si algun dia es té un petit museu en aquest poble... Jo penso que Grob podria participar doncs, en bastantes de les obres que n'han anat fent a partir de les exposicions.
Bueno, ara que estem en campanya electoral,
sí,
la idea que queda aquí sobre la taula, perquè tu, Jordi, vas ser regidor de l'Ajuntament de Torredembarra.
Jo vaig fer 4 anys amb l'Alternativa Baix Gaià,
sí, sí.
I vaig intentar col·laborar amb la meva petita contribució a el que jo podia fer en aquell moment, perquè estava a l'oposició.
I aquesta experiència de la política, com la veus ara també amb el pas del temps?
La meva personal, dius?
Sí, la teva personal, sí, la teva d'aquests 4 anys quan ja estàs en política.
Pues agridolça perquè va ser una època complicada, va ser l'època Massaguer, i llavors jo anava en plan proactiu, tot i estar a l'oposició, de dir, contribuir a entregar projectes que beneficiessin el poble, així ho vaig fer, des d'Alternativa, doncs no sé, puc explicar... El que ara s'ha consolidat ara fa 2 anys del parc
Federica Montseny.
Federica Montseny. Val? Això que ha sortit ara després de 10 anys, que es podia haver fet en aquella legislatura si hagués hagut un mínim d'entesa entre els partits, siguis o no siguis a l'oposició, que jo no ho entenc en aquest poble, en 10 partits. Què ens passa en aquest poble?
Encara tenim menys, eh? que l'any 2015 n'hi havien 13, ja estem a 10, vull dir que anem baixant, a poc a poc anem baixant.
Bueno, no, però... Imagina't, Jordi, que et sorprèn que a Talambarra n'hi hagin 10, però és que a Creixell se'n presenten 11, eh?
No, 9 n'hi ha.
9?
9, sí, sí, 9, però amb molta menys població que a Talambarra. A veure, Creixell són 4.000 habitants, eh?
Clar, clar, per això vull dir que...
Si tenen 11 regidors...
Sí, perdó, 9 llistes, 11 regidors. 9
llistes per 11 regidors. Però d'embarra tenim 10 llistes per 17 regidors. La proporció és una mica menys elevada. Molt bé, Jordi, moltes gràcies per trucar. No sé com t'has assabentat, que estàvem aquí gravant això.
I felicitats a la Maite, que segueixi amb la seva carrera, que jo crec que encara ens ha donat moltes sorpreses. Gràcies, Maite.
Gràcies a tu, Jordi. Una abraçada.
Adéu, Jordi.
Una abraçada, Jordi.
Albert. Fins a trobar-nos a veure.
Adéu. I tant, adéu. Sempre ens trobem. Una abraçada.
Adéu.
Ja ho veus aquí, el Jordi, sorpresa que teníem preparada,
sí,
per tu, Maite.
Sí, no m'ho esperava, de veritat. Sorpresa,
sí, sí.
Grata sorpresa.
Grata sorpresa. Molt maco el Jordi, sempre sí, disposat a col·laborar, no només amb Torredembarra, sinó amb tot allò que se li demana, ja sigui des del grup, o des de qualsevol altra entitat, perquè és un tio, i deixeu-m'ho dir així col·loquialment, molt actiu i que es fa estimar, eh?
Sí,
és molt humà, és una persona fantàstica i també molt creatiu, eh?
Sí,
Jordi sempre té alguna cosa en la mà per ratllar, per pintar...
Molt maco, la veritat. Doncs aquesta era la sorpresa, Maite.
Molt bé, m'ha encantat.
No t'ho esperaves?
No ho havia pensat,
Som una mica entremaliats.
Us agraeixo moltíssim.
Molt bé, doncs sí. Jo crec que qui li podem portar la Maite a l'altra banda del fil telefònic? Amb el Jordi. No sé si el Jordi és el que abans de col·laborar amb nosaltres amb aquests dos últims números i va col·laborar també fent una portada. Me'n recordo que era la portada de l'any, del primer any del Covid. Va fer una portada especial del primer, diria que sí, que era el primer any del Covid.
Era el primer any del Covid, sí. Escoltem, fem una pausa molt breu i tornem de seguida. Us sembla?
Doncs vinga.
Molt bé.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Mare meva, aquests animals que tenim per aquí a la recàmera, Jordi, ens en fan d'unes i altres, eh?
Sí, és que tenim una jungla, tenim una jungla.
Tenim una jungla, la jungla de la Torre, bàsicament.
Al final del programa veurem quin animal és la Maite.
Sí, que això ens ho has de dir, Maite.
Sí, això, deixem encara uns minuts per pensar-t'ho.
Cada convidat o convidada els hi demanem que ens descriguin, o que ens diguin, més aviat dit, quin animal creuen que serien dins d'una jungla.
Per exemple, un gat, oi? És que tenim una discussió perquè aquest és el primer programa. De si a les jungles hi ha gats o no hi ha gats.
Jo crec que sí, que gats salvatges d'aquests raros, sí, no?
Felinos. Ho deixem en felins.
Hi ha tigres, per allà el tigre de Bengala, però...
Sí.
Bueno, amb la Maite volíem parlar d'exposicions, perquè una exposició que ha tingut allò èxit i ha sigut comentada és No és temps de silenci, que s'ha pogut veure entre altres llocs, doncs, per exemple, al Centre de Lectura de Reus, que és d'aquests muntatges que fas que et fan pensar... que intenta, suposo, interrogar la gent. O sigui, com te venen al cap aquestes idees?
Doncs normalment hi ha un tema a les notícies, o bueno, en la vida quotidiana, no? que em neguiteja o em preocupa. Uh-huh. I penso en quina imatge, bé sigui objecte o una icona, no? Podria representar aquella idea, aquell concepte. I llavors intento jugar... A veure, és que és el que comentàvem, no?
Ja, posem un exemple, perquè a la ràdio és complicat, però posem un exemple.
És que és allò que una imatge val més que 1.000 paraules, però a la ràdio només tenim les 1.000 paraules, no? Llavors, per exemple, una de les imatges que ha estat portada també d'aquesta Expo de Reus, tu veus quan t'apropes a l'obra... veus una, identifiques una mà, l'esquelet de la mà, d'una mà humana, els ossos, i quan t'apropes una mica més, un parell de segons te la mires, i te n'adones que no és exactament, no són els ossos de la mà, sinó que els ossos petits, les falanges, són peons dels escacs, i la part de la palma de la mà doncs és la silueta del mapa d'Àfrica. I llavors, clar, és allò de... Jo jugo una mica amb això, no? En que en un primer moment tu veus una cosa i quan t'apropes i t'apares una mica, veus una altra. No és el que sembla, no? És un...
A la vida ens passa també això, eh? Sí. Que a vegades de lluny ens sembla de coses, acostem Exacte. Aquesta persona o aquesta cosa o aquest espai i veiem que...
Llavors
que
jo jugo amb això, no?
A mi generar... em passa, eh? Jo sóc més guapo de lluny que de prop.
Sí?
No us passa?
T'apropes? Sí.
I llavors jugo, genero aquest joc visual, no? Llavors això crec que capta l'atenció, no? I aquesta sorpresa que té l'espectador, doncs, primer, d'alguna manera l'atrapa, no? I després reflexiona, no? Perquè pensa, llavors què voldrà dir l'autora, no? Per què una mà, que és un esquelet, i després uns peons d'escacs, el mapa d'Àfrica... I a partir d'aquí, l'espectador ja comença a ser un subjecte, no? Actiu de l'obra artística i, d'alguna manera, busca una interpretació. I aquest és una mica l'objectiu.
Sí, que poses deures amb el...
Posa deures,
amb la gent que veu les seves
treballar,
obres.
Fas treballar.
Això va bé, això va bé. Que no t'ho donin tot fet.
Per cert, que si voleu visitar virtualment les exposicions o les pintures i la trajectòria de la Maite, ho podeu fer a la seva pàgina web,
sí.
Que és maitemasset.com.
Molt difícil de recordar, eh?
Sí, és superfàcil, eh?
Bueno, el Masset amb una S.
Amb una S, sí, perdó, Masset, perdó, que no ho he dit. Maite Masset.
Una S i té final, perquè molta gent posa les dues i ja no pot entrar.
Sí, però allà tindran, bàsicament, l'exposició que parlàveu ara, de No és temps de silenci, però vaja, fotografia, pintura,
sí,
de
una
tot
mica...
i més.
Bueno, hi ha un recull, no? Una selecció d'allò que mai... Bueno.
I a més es nota que ve de Belles Arts, perquè t'ho he de dir, eh? M'agrada molt la pàgina. Bàsicament perquè és molt simple i a mi m'agrada molt la simplicitat.
Sí,
trobo
no?
que és molt neta, molt intuïtiva.
Això està bé, perquè amb el bombardeig d'imatges tan complexes i tan carregades, no? que tenim avui en dia, doncs jo no volia que l'obra quedés eclipsada, no? per tot això. Llavors, si el que importa és la imatge, doncs que
sí, la senzillesa a vegades és un valor.
Sí. Doncs merci.
Sí, home. A vos.
Molt bé. No sé, més o menys tot el que volíem parlar, hem anat parlant. No sé, comentar això, que t'agrada... Hi ha una frase que bueno, són tres paraules que t'agrada molt, que és menys és més, de Mies van der Rohe, de la Bauhaus.
T'ho has preparat, eh, Jordi?
Sí, s'ho preparem una mica, sí. Sí. A vegades ho fem.
El faig estudiar.
Sí.
Fet feina. Sí, bueno, és la frase que era com el lema en l'escola, en la famosa escola Bauhaus, el menys és més. Less is more. I llavors, sí, a mi m'agrada depurar molt la imatge, el dibuix, per arribar a l'essencial. Treure l'anecdòtic, el que és superflu. Per què? Perquè crec que la imatge guanya en força, en contundència, i l'espectador la recorda més fàcilment.
L'escriptura també passa. A vegades també, quan comences a escriure alguna cosa, vas escrivint i quan ho repasses vas esporgant,
sí.
com fas amb les tomaqueres, que les tomaqueres no s'hi passa. El que en diuen els cavalls, que són allò, tiges que pots tallar i així la tomaquera puja més forta.
Sí,
per tant, el mateix,
bona...
si talles doncs, el que és superflu, l'obra, ja sigui escrita, ja sigui un quadre, una
bona
escultura...
Bona metàfora, sí.
Estic inspirat, eh? Vull veure, has vist?
Perquè sou més artístics del que penseu.
Estic cansat i tot, de l'esforç.
A més, li ha sortit l'arrel pagesa que
sí,
té.
Sí, home, és que a veure, jo m'he fet un far de lligar i esporgar tomaqueres, però estius sencers, clar, perquè acabaves d'esporgar i de lligar un quadre i ja l'altre ja tocava esporgar i lligar, vull dir,
És doncs amb drama. Això d'esporgar, que és depurar, no?
Sí, sí.
Doncs no és fàcil, o sigui, és tot un treball perquè de vegades pots tallar allò que és important, eh? Pots carregar-te la planta, no?
Sí, sí.
Fent aquest símil o aquesta metàfora. Llavors, clar, per mi és una mica el que té interès, no? El que a mi m'apassiona, doncs anar traient. De vegades me passo traient, tinc a la gent del meu voltant una mica torturada amb què veus aquí? Perquè de vegades me passo amb aquesta, amb aquesta depuració i clar, he de tirar enrere, no? Perquè aquell element que havia tret, que jo pensava que no era important, doncs sí que ho és per interpretar aquella forma.
A mi també em passa molt amb les entrevistes, que tu fas una entrevista, la graves i llavors tens una pàgina o dues pàgines per posar-ho.
Sí.
I no cap més, i per tant el que has de fer és quedar-te amb l'essencial. Jo parlava l'altre dia en una entrevista, em sembla que el Víctor Amela, de la Contra de la Vanguardia, que hi pot arribar a fer entrevistes de 3 i 4 hores.
Clar.
I ho ha de col·locar aquestes 3 o 4 hores a la Contra, contraportada de la Vanguardia.
Que són 2.000 caràcters, com a molt. La Contra de la Vanguardia, més o menys,
sí,
2.000
sí,
caràcters.
Mica més, potser, però 3.000, encara siguin 3.000 caràcters, 3 o 4 hores, clar, és que, evidentment, hi ha, vull dir, no, és que hi ha temes sencers de l'entrevista que no poden sortir.
Mm-hmm. És la síntesi.
Sí, sí, la síntesi és important. Ara, clar, has d'esporgar. Però clar, també hi ha un punt subjectiu. Tu pots dir, jo crec que això a la gent li interessarà més que això, però igual a la gent li interessa una altra cosa.
Bé, al final sí. L'artista també, no? A l'hora de confeccionar un quadre, sí. una escultura...
No? Al en final... realitat sempre estàs triant, no? Que poses, sí, que clar. Treus, que mostres, que no mostres.
Al final tu vols transmetre un missatge i has de configurar tots els elements perquè el missatge que tu vols transmetre s'acabi transmetent i que el... diguem-ne... a l'usuari a l'interpreti, no?
Sí, de vegades sent massa clar tampoc t'agrada perquè li treus clar. Una mica la poètica a la imatge, no? Fer algo molt explícit, doncs també li treu gràcia, no? L'has de deixar una mica la imatge en el misteri, com sí. Un poema, no? També en literatura, no? Mm. O fins i tot en prosa. Deixar el misteri sí. d'aquella frase que no acabes d'explicar l'acudit, no? Perquè llavors ja... Ja entres en un altre registre.
Bueno, són les que... Al final són interpretacions, no? La interpretació per sort és lliure, no? I això passa que també amb les notícies. Un lector, un oient, interpretarà d'una notícia una cosa i una altra n'interpretarà una altra, no? I al final, quina és la vàlida? Doncs les dues, no? Al final són interpretacions, no?
Sí, sí, a mi m'ha sorprès, en les exposicions m'ho passo bé per això, perquè em ve la gent i em diu, jo veig això aquí.
Clar.
Perquè a més te ho volen explicar,
sí,
no?
Sí, sí.
I me veu una altra persona i veu una altra cosa bastant diferent, algunes imatges més que altres, perquè algunes són d'un sol missatge i és bastant inequívoc, no? Però em fa gràcia, no?, quan una imatge genera tanta polisèmia, no?, tants diferents significats i el que veig és que com projectem, no?, com projectem la nostra psique allà. Com estem parlant de la nostra vida,
sí,
no?
Sí,
i de
sí.
La nostra forma de viure també i de,
sí, sí.
I de veure les coses.
I d'entendre-la, no?
Acabem molt profunds.
Estem molt filosòfics, eh? Sí,
molt,
sí,
eh?
Sí. I no hem fumat res, eh?
No.
Que consti que no es pot fumar aquí.
Jo confesso que he pres una cerveseta abans d'entrar, però bé, una cerveseta, una canyeta, tampoc no...
És natural.
Sí, sí,
és natural. Home, s'ha de fer conya, si no. Però sí, sí, estem molt metafòrics avui,
molt,
Jordi. Tu molt, trobo que...
El dia d'avui.
Perquè, a més, sempre que fem alguna cosa junts i és alguna manualitat, no? Sempre em diu que...
Fem manualitat junts.
Sí, però me refereixo que quan organitzem algun taller... A veure,
marqueteria
o alguna cosa. Que no es malinterpreti la cosa.
No, però...
Alguna vegada que hem fet... Jo què sé, muntar un roll-up, per exemple.
Ah, muntar un roll-up, la meva especialitat.
Sempre em diu que és un petós.
Jo sóc. Però... Deia el meu tiet, un potes i un grapes.
Això.
Com el Sergi Grapes del Cavall Fort.
I em feia molta gràcia, sí. No? Que... Quan t'has posat així filosòfic, no? M'ha fet molt... A mi està sortint de conya, Entre la depuració i les purgades.
Serres pageses, escolta, jo les porto dintre. Tu ets de pesca,
sí, sí,
jo sóc de pagesia.
Tot sí. I que ja fa anys que estic fent...
El dic que seco.
Que, no. que també faig coses al camp, També
sí?
Tinc un hortet que...
Què cultives?
Avui abans de venir he anat a regar les tomaqueres.
Hombre! Quins tomàquets són? De quin tipus?
Doncs no me'n recordo. Jo els volia èxtasi, però no en quedava, no?
Un èxtasi, de planter. Són bons, eh?
I em van donar, jo diria que els de tipus rosa.
Rosa, sí, i rosa.
Rosa, no?
No m'agrada.
Són els més semblants, sí, a l'èxtasi.
No m'agrada, bueno, massa aquells.
Més o menys.
Molt bé. Bueno,
i també tinc carabassó, aubergínia, pebrot i maduixeres.
Tens de tot?
Sí, sí.
Tens de tot?
Amb molt pocs metres, eh? Vull dir que...
Molt bé, un dia em convidaràs a dinar, doncs. Bueno, trobarem una amanida.
Encara tinc
una truita d'esvergínia.
Vaig plantar carbasses i encara en tinc una al pàrquing que encara no...
Hi ha una punta que va començar així, que va tenint gallines.
Així de grossa.
Sí.
Que dic, home, clar, és que no sé com menjar-m'ho això, però alguna cosa farem.
No sé com hi ha que va començar plantant coses i va acabar tenint gallines a casa, fent els seus propis ous.
Si porto gallines a casa, em fan fora.
Em fan fora, oi?
Bàsicament.
Només, acabar... només el món vegetal, no?
Sí, aquí només el món vegetal.
Aquí hi havia dit la Maite que havíem parlant de pagesia, no, en el programa d'avui.
No m'ho esperava.
És que per això som la jungla de Torre. Al final parlem una mica de tot.
No,
som
bé,
una mica salvatges.
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 Molt bé. Molt bé, l'apunt.
L'apunt. Molt bé, ens queda el test, que ha anat apuntant quatre coses.
Sí, ens queda poc temps. La veritat que ha passat molt ràpid.
Un test?
Sí, sí, un test. És que la Maite patia, diu, de què parlarem? No, se't farà molt llarg. I jo li dic, no se't farà llarg, ja veuràs com no.
No, i a més, abans d'entrar en directe, entre cometes, el poso al directe, abans d'entrar dic que xerrava poc, doncs no m'ho ha semblat, Maite.
No?
No.
No, ets molt amable.
Es nota... No, es nota que t'agrada la feina que fas.
Això sí, clar, m'apassiona. Sí.
Si haguéssim parlat de física quàntica, segur que no.
O de campanyes electorals.
Ah, que avorrit.
Hi ha poca creativitat a les campanyes electorals.
Home, poca.
A vegades sí que n'hi ha alguna, però...
Partit, Ciutadans, recordo que la campanya que va fer volar... Sí. Albert Rivera ensenyant el cul va ser...
Ja veus com han acabat.
Platòrica.
Ja veus com han acabat.
Sí, això sí.
Ho han perdut tot, eh?
Van entrar en pilotes.
I no? Acaben amb pilotes.
I han sortit en pilotes.
Això sí que és un poema polític visual.
Sí, sí.
Era profètic.
Abstracte. Sí,
era
sí.
Era quasi profètic.
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Doncs vinga, tenim aquí un petit test que són, et dic dos paraules, dos conceptes, i m'entries un.
Val.
No tinc molt mala lletra, jo. No puc dir així. Sueca o Torredembarra?
Uala,
aquesta és
heavy, eh? Espero que sigui la més heavy de totes. 50-50.
Ah, t'has de mullar.
Sueca és el passat, la veritat, perquè a més ho tinc tot aquí, i Torredembarra és el present i el futur.
Va, vinga, ho acceptem. Ara sí que has de triar, eh? Picasso o Miró?
Picasso o Miró? Uau.
El menos malo, no sé.
És que no puc triar entre Picasso i Miró.
No?
No puc. No puc.
Va, quin test. No tria res.
Ho sento.
Es queden taules.
És com triar entre dos colors, no, depèn.
Bueno, el text també hi ha l'opció de no contestar.
Home, no, la gràcia és que es contesti.
No, tranquil·la, no et penalitzem.
Doncs vinga, va.
Són dels des grans, llavors. Complicat, eh?
Perquè en dos països on vas fer estades de formació, Índia o Israel?
No, que dolent, que dolent. Bueno,
ara sí.
M'agradaria tornar a Israel abans que a Índia, perquè se'm va quedar curt, que hi ha molt més que veure. Tot i que Índia és una passada, però sí, en aquests moments Israel.
Doncs vinga, Israel. Cervesa o vi?
Cervesa sense alcohol.
Molt bé.
Soc molt avorrida.
Sí. No. Sabeu que els artistes eren molt així d'absenta i coses aquestes.
És que jo ja ho porto natural, això.
Molt bé, ja portes a la sang. Va, i l'última. TikTok o Instagram?
Instagram.
I per què?
Per la rapidesa, la immediatesa i perquè no em passo massa temps amb l'Instagram. No m'atrapa tant. Jo crec que el TikTok t'atrapa més i després dius, ostres, que m'han passat les hores i...
Però a l'hora de crear una cosa com a espectadora, però com a creadora...
Com que som d'imatge fixa, de moment, Instagram.
Instagram, molt bé, ens quedem amb Instagram.
Doncs Maite, hem arribat al final.
Fantàstic, se m'ha fet molt curtíssim.
Molt curt, no? A mi sí, també, sí. La veritat. Se m'ha fet molt curt, i a tu, Jordi?
Curtíssim.
Ara que deies, amb una mica d'absenta també hauria d'estar bé.
Saps que no l'he provat mai, l'absenta?
Jo sí.
L'has provat i què és? Forteta?
Sí, i és bona.
És bona?
Home, tenint en compte que a mi m'agrada tot el tema d'aromes de Montserrat, Chartres, tot el licor de capellà m'agrada. Doncs sí, sí. Home, és molt forta, però si no estàs acostumat, doncs no em beguis gaire. Però sí, sí, és bona.
Molt bé, ens acabem parlant d'absenta i ens falta l'animal de la jungla, que és la Maite
Maset. Ara. Pensava que te n'oblidaves, Jordi.
No, no me n'oblido mai.
Som una mica com...
I encara hi farem l'última pregunta.
Som una parella peculiar, ja ho pots dir.
Ja. A qui se li va acudir això de l'animal?
Va sortir d'improvisa el primer programa, però no ho havíem preparat, eh?
No.
Però de la jungla, un animal...
El primer que vam tenir va de pino.
La girafa.
Vale Pino va ser el primer convidat, no?
Sí, sí, perquè com som un partit, pensem que érem molt del govern nosaltres, vam dir, què fem? Convidem el cap de l'oposició.
I va dir la girafa.
La girafa, sí, sí.
I per què aquesta pregunta? Que us estic preguntant jo, no?
Ens agafes amb calces, ara.
Sí, perquè nosaltres tenim una jungla que l'anem completant amb diferents animals, i clar, t'hem de posar la jungla i t'hem de posar com un animal.
I vosaltres que sou els...
Jo sóc el Mowgli.
Ah, clar, la persona.
Jo sóc el Mowgli allà per allà. Pobre de mi. I ell és
jo,
aquell...
No sé.
Tu què ets? Aquell... Què era aquest animal que anava amb Mowgli? Un os o un tigre, o què era jo?
Sí, el que... no, l'os era.
Era un os.
Era un os.
Amb una selva, un os.
No recordo el nom, ara.
Ja tornem a patinar.
És que Jordi, això no ho posava al guió.
No, és que el guió va evolucionant. És viu, és... Va, doncs, què animal ets?
A veure, segur que ja l'han dit diverses vegades, però jo... És que és una mica com allò dels tòtems, no? L'animal totèmic, eh? Allò dels xamans, sí. No? Que quan prens una sèrie de substàncies... Sí.
Absenta i...
entre altres coses, apareix l'animal en el qual...
Va, que apareixi l'animal, va. Què animal és?
Doncs jo m'identificaria amb un mico.
Mira, hem tingut micos ja, eh?
Sí? Micos?
Ah, no em facis dir qui era un mico, però no ets el primer mico, per tant ja tenim dos micos.
Micos o mones?
Ja comencem a fer.
Ja diria que era una mona, el que teníem.
Una mica.
Que és diferent.
Però a veure, mona, mico...
No, home, és diferent. Un mico és un mico i una mona és una mona.
A veure. Bueno, i doncs llavors mona, perquè... Bueno, m'és igual, això.
La mona de menjar o mona d'animal? És que això sí que és una anècdota molt antiga. Molt antiga.
I per què mico?
Per què mico? Doncs perquè... Trobo que... Perquè el mico pot anar pel terra, pot estar a les branques, pot passar d'arbre a d'arbre sense tocar el terra, pot estar a 2 metres d'un depredador i estar tan tranquil perquè està elevat.
Sí, sí.
Perquè s'adapta a les situacions amb més versatilitat, és àgil, perquè té perspectives molt diferents de punt de vista. Clar, jo sempre amb el tema visual, no? Té aquestes, pot mirar des de sota, des de dalt... A diferència d'altres animals que poden ser més potents, més forts, però sempre estan en aquella dimensió, no?
Bon raonament.
Sí. I a més coincideix amb allò de l'astrologia xinesa, que són animals.
Ets mico.
Soc de l'any del mico.
Jo soc serp. I tu, Albert?
Ah?
Pues jo no tinc ni idea. Jo sé que soc aquari.
Aquari, sí, sí. Jo soc balança i soc serp. Sí, serp, eh? Sí, serp.
Serp. Doncs...
Ja ho veus, quin zoològic que tenim. Va, i una última pregunta et faré per acabar. Qui t'agradaria que entrevistéssim aquí a la jungla de la Torre? D'aquesta zona de Torredembarra, Baix Gaià...
Home, doncs jo tiro cap al meu terreny una altra persona que es dediqui a l'art.
Va, digues alguna persona, va, que ens l'apuntem.
Això no sé si ho diré, perquè llavors se m'enfadarà algú.
Va, doncs mirem del món de l'art.
Els hi dius que et vam apretar molt.
Bueno, el Jordi Roig ha passat per aquí?
O? No, no ha passat per aquí.
Doncs,
doncs mira.
Ens l'apuntem.
El Jordi Roig Morera...
Sí, sí. Bona opció.
Segur que està encantat.
Apuntat queda.
Mai
Jordi
Roig
Morera, apuntat queda. Una rima queda. Assonant.
Sí, sí, perfectament. Maite Maset, un plaer tenir-te...
Igualment. M'ho ha passat superbé, de veritat. He rigut moltíssim.
Mira,
riu molt la gent aquí, sí.
Riu molt, sí. Som una mica terapeutes, trobo.
Sí, risoteràpia.
Sí, sí, sí. No, m'encanta, m'encanta. A mi també em va molt bé fer el programa. Feia un procés d'abstracció de la realitat i em poso dins la jungla.
I jo enmig d'aquesta precampanya i campanya electoral, el programa d'avui també m'ha anat molt bé.
És terapèutic.
Bé. A veure què portem el mes de juny.
Sí, no ens enrotllem més. Que vagi molt bé. Moltes salut.
Gràcies.
Vinga, fins una altra.
Adéu.
Adéu.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.